Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, som a les portes de Nadal. Avui és dia 24 de desembre i els ciutadans de les Illes es preparen per aquests dies de celebracions. Avui tornarà a ser una jornada de compres ja contra rellotge després que ahir l'activitat fos frenètica als centres de les principals ciutats de les Illes.
Sempre anem de darrera hora a ajudar des del fos, sempre.
A mi, la veritat és que t'agafa un poc en el darrer moment.
La gent és el darrer dia i s'han de fer les compres. I sí que sempre notem que hi ha més gent.
La pluja, de fet, va col·lapsar els carrers més cèntrics de la ciutat de Palma, unes precipitacions que es podrien repetir avui a alguns punts de les Illes. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui les pluges ens podran tornar a acompanyar i, tot i que al llarg de la jornada aquests ruixats podran afectar a diferents indrets del territori, serà sobretot a partir de les darreres hores d'avui i sobretot també a partir de demà que el gruix d'aquestes precipitacions ens acabi afectant. A primeres hores del dia sí que tindrem molta presència de clarianes. Serà sobretot a partir del capvespre que el cel es comenci a tapar de cada vegada més i aquestes pluges puguin agafar més força, sobretot al nord del territori. D'altra banda, el vent bufarà de mestral i de tramuntana. Encara ho farà en qualque cop moderat. Per tant, al nord del territori, la situació marítima serà més complicada. I tot això estarà acompanyat per una temperatura màxima que avui experimentarà un petit augment, esperant que el valor més elevat d'aquesta jornada girin entre els 12 i els 15 graus. Per tant, tornarà a ser una jornada de fred. Ara mateix tenim a Mallorca 4 graus a Lloret, 6 a Palma i 8 a Inca. A Menorca, 8 graus a Sant Lluís i 9 a Ciutadella. I a les Pitiuses, 7 graus a Cala Jondal i 10 a Sant Carles.
Serà, per tant, un Nadal passat per aigua. És dimecres, dia 24 de desembre. Hi ha més qüestions destacades. El Partit Socialista i la família de Francesc Antic celebren la concessió de la Gran Creu de Carles III, l'expresident del govern, que va morir dia 2 de gener d'enguany.
Ho ha aprovat el darrer Consell de Ministres de l'any. L'executiu central ha rectificat després de la polèmica generada perquè es va anunciar que s'atorgava a dos presidents socialistes morts aquest 2025, Javier Lambán i Guillermo Fernández Vara, creant així un greuge institucional amb el cap del govern aquí a les Illes durant dues legislatures.
El sindicat CECIP denuncia un caos judicial quan falta una setmana perquè entrin en funcionament els tribunals d'instància.
La situació més preocupant a les Illes la viuen els jutjats de Xajarreria a Palma. Segons el sindicat, els mateixos funcionaris són qui moltes vegades han d'organitzar la mudança a causa de la nova reorganització dels jutjats que ha aprovat el Ministeri de Justícia. Pablo Rodríguez, portaveu del CECIF.
Ahora mismo podemos decir que este servicio público no se está prestando de ninguna manera. Bueno, se está prestando de una manera absolutamente precaria porque el funcionario ni siquiera tiene un puesto de trabajo.
D'altra banda, el jutge degà de Palma, Alejandro González Mariscal de Gante, assegura que els drets dels ciutadans estan plenament garantits durant aquest procés de transició.
I les pensions mínimes pujaran al Manco un 7% l'any que ve.
Mentre que les pensions no contributives i l'ingrés mínim vital ho faran encara més, fins a un 11,4%. Ho ha acordat el darrer Consell de Ministres de l'any.
Quan també han sabut que les primeres ajudes econòmiques per les inundacions a Eivissa el mes d'octubre començaran a arribar aquesta mateixa setmana als afectats.
El Consell d'Eivissa ha resolt favorablement les primeres sol·licituds. En total s'han concedit ajudes per més de 182.000 euros.
I la seu acollirà avui, com cada 24 de desembre, la celebració de les matines de Nadal. Enguany, el tradicional cant de la Sibil·la serà interpretat per un nen per primera vegada en més de mig segle.
Es tracta de Toni López, un al·lot de 12 anys, seleccionat després d'un procés d'audicions rigorós desenvolupat al llarg dels darrers mesos entre diversos candidats.
Podreu seguir a partir de les 11 de la nit per IB3 Televisió i avui a IB3 Ràdio continuaran resumint els temes més destacats d'aquest 2025. Avui parlarem de la mort del papa Francesc i de la tria de Lleó XIV, que, per cert, avui presidirà per primera vegada la tradicional missa de matines a la Basílica de Sant Pere del Vaticà. I en els esports parlaran de voleibol. Connecta Balear Manacor ja sap el seu primer rival per a la Copa del Rei. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. L'equip manacorí s'enfrontarà al Leganés en els quarts de final del torneig que es disputarà al pavelló de la Fontata de València del 26 de febrer al 1 de març. El Manacor debutarà a la competició el dijous 27 de febrer a les 8 del vespre. I en futbol, el jugador del Mallorca, Mateu Jaume assumeix la irregularitat de l'equip en aquest darrer tram de l'any i espera que Son Moix sigui un fortí a la segona volta per pujar posicions a la classificació. El Mallorca tornarà a la feina dilluns que ve per començar a preparar el primer partit de l'any 2026 que l'enfrontarà el dia 4 de gener al Girona.
Són ara les 7 i 5 minuts amb Bernat Nadal, el control tècnic, i en Cristina Boussans, en López i Toni Escanelles. Començant.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Els socialistes i la família de Francesc Antic celebren la concessió de la Gran Creu de Carles III, l'expresident del govern que va morir dia 2 de gener d'enguany. Així s'ha aprovat en el darrer Consell de Ministres de l'any, que ha rectificat després de la polèmica generada a les Balears perquè fa uns mesos es va anunciar que s'atorgava dos expresidents socialistes morts enguany, el d'Aragó, Javier Lambán, i l'extremeny Guillermo Fernández Vara, creant així un greuge institucional amb el cap del govern durant dues legislatures.
El Consell de Ministres, per evitar entrar en més polèmiques, ha decidit que aquest reconeixement s'atorgui a tots els presidents autonòmics morts independentment de la comunitat o del partit polític. Ho ha anunciat Elma Saiz en la seva primera intervenció com a portaveu de l'executiu estatal.
Hoy condecoramos a todos los presidentes autonómicos con la Gran Cruz de Carlos III a presidentes autonómicos ya fallecidos.
El PSIP va criticar la decisió d'atorgar-la només a Lambán i Fernández Vara, ja que Antic ha estat un dels actius més importants del partit, en presidir el 1999 per primera vegada una coalició progressista que acabava amb l'hegemonia del Partit Popular fins al moment. Va repetir de nou el 2007 i després de perdre les eleccions va ocupar altres càrrecs com el de diputat o senador. Francina Armengol és la secretària general dels socialistes de les Balears.
Francesc Antic, en Xisco, a part de ser un gran amic, a part de ser un gran socialista, ha estat un gran polític, una persona que va innovar moltíssim en les polítiques de les Illes Balears, que va ser absolutament pioner, valent i compromès, una persona amb una honestedat enorme.
La Gran Creu de Carles III és la més alta distinció civil que atorga l'Estat a persones rellevants en reconeixement pels seus serveis prestats a l'Estat. Una distinció que agraeix la família de l'expresident. Així ho ha expressat el seu fill, Pep Antic.
És un gran honor i un reconeixement a una trajectòria de servei públic, compromís i dedicació. Ho rebem amb orgull i gratitud.
Dia 17 de gener, l'Ajuntament d'Algaida, on residia Antic, celebrarà un pla extraordinari per nomenar-lo fill il·lustre del municipi.
I el darrer Consell de Ministres de l'any també ha decidit que les pensions mínimes pujaran al manco un 7% el 2026, mentre que les no contributives i l'ingrés mínim vital ho faran encara més, fins un 11,4%. En el cas de les contributives i de les classes passives, la pujada general que serà d'un 2,7%, és a dir, el mateix percentatge que han pujat els preus segons l'IPC, de manera que no es perdrà poder adquisitiu.
Els increments van recollits en un reial decret llei molt més ampli aprovat pel govern espanyol per mantenir l'anomenat escut social, tal com va anunciar EH Bildu, partit amb el qual es va pactar. El govern estatal allarga així mesures com la prohibició de desnonaments a persones vulnerables sense alternativa residencial o el tall de subministraments bàsics com la llum o l'aigua. També es manté el bo energètic, una qüestió d'igualtat social, segons Elma Saiz.
Nuestro sistema, que es solidario y contributivo, supone un escudo fundamental para muchas familias. Un estudio reciente de APN aseguró que las pensiones salvan de la pobreza a casi 8 millones de personas y reducen la tasa nacional en 16,4 puntos porcentuales. De eso estamos hablando, de justicia social.
El Consell de Ministres també ha donat llum verda a la pròrroga a les bonificacions al transport públic. En el cas de les Balears, permet que tant els busos municipals i interurbans, així com el tren i metro, en el cas de Mallorca, continuïn sent gratuïts per a residents.
Passen 9 minuts a les 7.
Al teatre principal d'Inca arriba Los Yugoslavos, la nova obra de Juan Mayorga. Una història sobre l'amor, la tristesa i el poder de les paraules, ambientada en un bar del Madrid dels anys 60. Amb un repartiment excepcional, Javier Gutiérrez, Luis Bermejo i Alba Planas. 27 de desembre a les 7 del capvespre. Teatre que emociona i interpel·la. Entrades a teatreprincipalinca.com.
Mans que cuiden, que sembren i que preparen cada infusió. Persones que a través de la feina treballen i cuiden la seva salut mental. Allà on siguis, sempre hi ha un moment d'estim. T'estim, infusions ecològiques fetes a Mallorca amb amor, per viure moments que et fan bé. T'estim-mallorca.com, amb el suport del Consell de Mallorca.
Escoltau l'Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
El sindicat CESIF denuncia un caos judicial quan falta una setmana perquè entrin en funcionament els tribunals d'instància. Aquí a les Balears, la situació més preocupant la viuen els jutjats de Sa Gerreria Palma, on, segons el sindicat, els mateixos funcionaris són qui moltes vegades han d'organitzar la mudança a causa de la nova reorganització dels jutjats que ha aprovat el Ministeri de Justícia. El CESIF va demanar una pròrroga de 6 mesos per implementar de manera ordenada el procés, però Madrid ho va rebutjar i, davant d'aquest escenari, el sindicat pronostica un inici del 2026 ben complicat als jutjats. Carme Moreno.
El responsable de justícia al CESIF a les Balears, Pablo Rodríguez, explica que la modernització de la planta judicial ha fet un milenar de funcionaris de l'arxipèlag que ara mateix no saben quina és la seva nova destinació en la implantació dels nous tribunals d'instància. Els jutjats de Sa Gerreria, els funcionaris van amunt i avall i s'assabenten de quin serà el seu nou lloc de feina a través dels pòstits que es troben col·locats a les taules. Una situació que Rodríguez diu té conseqüències per als usuaris de l'administració de justícia.
Ahora mismo podemos decir que este servicio público no se está prestando, iba a decir, de ninguna manera. Bueno, se está prestando de una manera absolutamente precaria porque el funcionario ni siquiera tiene un puesto de trabajo.
El CESIF assegura que la transformació dels òrgans judicials està generant retard als jutjats de Sa Gerreria, ja que els funcionaris es veuen obligats a centrar els seus esforços en fer la mudança del lloc. És el delegat sindical, el jutjat de Sa Gerreria, José Antonio Muñoz.
Yo vi la semana pasada gente que tenía citaciones a las 10 de la mañana para un acto de conciliación y que no sabía dónde acudir. O actos como apoderamientos a favor de procuradores o profesionales, y mientras estaban realizando esos actos, venir gente de la mudanza y empezar a cambiar las mesas de sitio, cuando el funcionario se quedaba prácticamente sin dónde apoyar el ordenador.
El sindicat també està preocupat perquè els funcionaris rebran expedient de qualsevol jutjat en formes de tramitació diferents i això els obligarà a analitzar els expedients amb molta cura per evitar incidents de nulitats d'actuació. Els tribunals d'instància ja s'han implantat a Inca i Manacor, però el CESIF lamenta que no s'ha après res d'aquesta experiència.
D'altra banda, el jutge de Gada Palma, Alejandro González Mariscal de Gante, explica que la posada en marxa del nou model s'ha hagut d'adaptar a les circumstàncies i està condicionada per la manca històrica d'inversió. Així i tot, assegura que els drets dels ciutadans estan plenament garantits durant aquest procés de transició.
Mariscal de Gante, que és l'encarregat de coordinar la feina dels jutges, reconeix la feina i l'esforç dels treballadors, tant els que fan feina purament amb la justícia com altre tipus de personal, com manteniment, neteja o seguretat.
Está trabajando fuera de sus horas de trabajo, trabajando en días festivos. Hemos trabajado en toda clase de horarios, mañana, tarde, noche, fin de semana, y eso se podría haber solucionado con una pequeña dispensa de dinero que no se ha tenido. Y eso es una auténtica pena.
I encara en clau laboral, el sindicat USAE calcula que falten més de 80 tècnics de cures d'infermeria als hospitals de Son Llàtzer i Joan Marc.
En una reunió amb els responsables del sindicat sanitari, Atenció Primària s'ha compromès a incrementar la plantilla, actualitzar les funcions i incorporar els tècnics de cures d'infermeria i els tècnics d'emergències al servei d'urgències d'atenció primària. Segons Alejandro Juan, d'USAE, la plantilla de Son Llàtzer no s'ha actualitzat mai d'ençà de la seva obertura.
Son Llàtzer s'ha quedado a la cola en contratación de TKEs de las Islas Baleares. Otras gerencias como Son Espaces sí que han ido aumentando significativamente la plantilla por necesidades y nuevas actuaciones, pero Son Llàtzer se ha quedado el último de la fila en la hora de contratar y adecuar las plantillas a los ratios necesarios.
I Comissions Obreres exigeix al govern polítiques transformadores del model econòmic i de millores efectives dels serveis públics i que els sous dels treballadors de les illes siguin suficients per dur una vida digna.
El secretari general de Comissions Obreres a les Illes Balears, José Luis García, recorda que l'executiu autonòmic té potestat per compensar amb millores el transport públic, per exemple, l'empitjorament del poder adquisitiu de la classe treballadora. A més, García reclama intervenir en el preu de l'habitatge, generar-ne de públic i impulsar polítiques que redueixin la possibilitat d'especular amb les cases.
Necessitem accelerar les polítiques orientades a millorar serveis públics que més impacten a la ciutadania. Estic parlant d'habitatge, estic parlant de mobilitat, estic parlant que en el mercat de treball s'ha de parlar de formació. No volem, des de Comissions Obreres, titulars. I no farem seguidisme destitulats.
I tot quan hem sabut que les pernoctacions hoteleres al mes de novembre han incrementat més d'un 6,5% a les Balears, segons l'Institut Nacional d'Estadística.
En total, al novembre varen allotjar-se a hotels Balears prop de 140.000 persones, un 15% més que l'any anterior, i d'aquestes, 6 de cada 10 residien a l'estranger. La tarifa mitjana diària per habitació va ser de 110 euros, que és pràcticament un 2,5% manco que l'any passat.
I l'arribada de creueristes a les Balears també incrementa en guany respecte de l'any passat.
En els primers 11 mesos de l'any, la comunitat ha rebut un total de 2,55 milions de creueristes, una xifra que supera, ja a falta de sumar-hi les xifres del mes de desembre, els 2,5 milions de tot el 2024.
Les Balears preveu que el turisme segueixi una línia continuista l'any que ve i el govern augura la fi de l'efecte xampany postpandèmia. La secretària d'Estat i el conseller del RAN coincideixen que les polítiques en aquesta matèria han de servir per millorar la vida dels residents. Tots dos asseguren que no s'ha de valorar el funcionament del sector només en xifres d'arribada de turistes. És la secretària d'Estat, Rosario Sánchez, i el conseller de Turisme, Jaume Bauça.
I aquest creixement o millora del sector turístic té sentit sempre i quan i en el punt en el que millora la vida dels residents de cada un dels territoris. Que Cervasqui, per exemple, en territoris com són les Illes Balears, que és un territori molt especialitzat en turisme, que aquest mateix sector turístic pugui servir per la diversificació de l'economia en el territori.
Començar a valorar la temporada turística no tant pel nombre de passatgers que mos passen passar a aeroport, sinó que amb aquelles conseqüències positives que deixa damunt el territori.
L'Estat i el govern han signat una pròrroga al termini d'execució dels fons europeus destinats a les Balears en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. I el Tribunal Suprem ha rebutjat suspendre de manera cautelar la quota de menors migrants no acompanyats que correspon acollir a cada comunitat autònoma. Es va fixar, recordem-ho, mitjançant un reial decret aprovat el mes d'agost i que el govern ha demanat aturar.
També ho han sol·licitat la Comunitat Valenciana i Andalusia. Recordem que el reial decret fixava la capacitat ordinària d'acollida de cada comunitat en una ràtio de 32 menors no acompanyats per cada 100.000 habitants.
I s'ha decretat presó provisional per l'home que tenia sa mare de més de 80 anys i de qui tenia un ordre d'allunyament retinguda en una habitació amb signes greus de violència i desatenció.
Els serveis socials varen donar la veu d'alerta perquè feia dies que no podien contactar amb la dona, qui era usuària del servei domiciliari de menús. Quan els agents varen poder accedir al domicili amb ajuda dels bombers, es varen trobar el fill al menjador i sa mare estirada al llit.
I la Policia Nacional també ha detengut una dona octogenària per presumptament conduir de manera agressiva i mossegar un agent a Palma.
En ser arrestada, la dona es va negar en repetides ocasions a fer la prova del col·le i va ser detinguda com a presumpta autora d'un delicte contra la seguretat viària i atemptar contra un agent de l'autoritat.
I les primeres ajudes econòmiques per les inundacions a Eivissa començaran a arribar aquesta mateixa setmana als afectats.
El Consell d'Eivissa ha resolt favorablement les primeres sol·licituds, les que s'han pogut resoldre amb major rapidesa. En total s'han concedit ajudes per més de 182.000 euros. Aquestes formen part d'una línia extraordinària dotada amb 5 milions, finançada pel govern.
I tot quan hem sabut que les feines per consolidar i restituir la part del penya-segat que es va desprendre fa un mes damunt la fàbrica de Ginxoriguer a Mahó començaran els pròxims dies. Ahir es va acordar una contractació d'emergència per posar ja en marxa aquests treballs.
Les feines en aquesta zona de sa costa d'Esmorà tenen un termini d'execució de 3 mesos i un pressupost inicialment previst d'un milió d'euros, tot i que aquesta quantitat es podria incrementar si l'actuació ho requerís. Aquesta actuació d'urgència s'ha acordat a la reunió de la Junta Rectora del penya-segat, a la qual hi han assistit representant municipals, també del Consell i del Govern. Per l'any que ve també es farà una revisió general en aquells punts on s'han fet les actuacions previstes al Pla Director de 2007. Ho explicava Héctor Pons, Valde de Mó.
S'ha de fer primer un estudi geotècnic per veure exactament, no?, quin material hi ha, com està exactament l'entorn, i després s'ha de redactar la proposta tècnica i executar-la.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
El Consell d'Eivissa aportarà a Vila 13 milions d'euros per finançar la transformació del primer tram de la E10, el primer cinturó de ronda, en un bulevard integrat a la ciutat. És una actuació que fa dècades que s'espera, Alberto Ferrer.
Vila ha crescut molt els darrers anys cap als barris de Can Misses i Can Escandell, i el que abans era una circunvalació de la ciutat avui ha esdevingut una barrera perillosa entre aquests barris i els del centre, amb només dues passarel·les elevades i un semàfor entre Can Misses i el barri de Figueretes.
Se van a hacer con mucha anterioridad, no es algo nuevo, entonces han pegado mucho tiempo con este tema.
Que tot s'acabaria, perquè està tot per acabar. Està tota la carretera empantanada.
Todo lo que sea para mejorar, pues bienvenido, ¿no?
Me parece fenomenal porque así nos da más facilidad de pasar y más rápido porque todos andamos deprisa.
Fa més de dues dècades que es parla de connectar les dues parts de la ciutat, però les negociacions amb el Consell, el titular d'aquesta carretera, han costat molt de tancar, sobretot per qui havia de pagar-ne la transformació. Avui el Consell s'ha compromès a aportar el finançament mentre que Vila n'assumirà l'obra, segons el conveni que han signat el president Vicent Marí i el batlle Rafael Trigues.
I avui ja és una realitat. L'Ajuntament d'Eivissa assumeix aquesta responsabilitat de millora, que tenim que tenir una via segura.
Tant la reforma de CE10 com la rotonda dels caçadors són obres que estan en marxa, a pesar de que des del 2019 no disposam d'un conveni de carreteres que hauríem d'haver firmat en su govern central. Seguirem insistint.
Per guanyar temps, l'Ajuntament ha renunciat als aparcaments soterrats que volia l'anterior equip de govern, que es negava a acceptar el traspàs de la carretera fins que no se n'hagués fet la reforma. Trigueiro va acceptar la titularitat de la ronda fa més d'un any i mig, pensant que es guanyaria temps. El que no ha canviat és l'aportació màxima del Consell, 13 milions d'euros.
I encara parlant de qüestions relacionades amb la mobilitat, l'Associació de Consumidors Facua ha denunciat diverses plataformes en línia per vendre balises B16 que deixaran de ser vàlides a partir de l'any que ve, que no tenen connexió amb la Direcció General de Trànsit.
Per tot això, l'entitat ha demanat a Consum que obri expedients sancionadors a aquestes plataformes i les insti a informar de manera clara, veraç i transparent sobre la caducitat de l'homologació de les balises que comercialitzen. Facua critica la passivitat de la DGT, assegurant que s'ha desentès de les reclamacions de l'associació i ni tan sols ha fet un comunicat d'alerta per aclarir que les balises sense connectivitat que usen el logotip com a reclam incorren en publicitat enganyosa. Rubén Sánchez és el secretari general de Facua.
Hemos denunciado a Amazon, AliExpress y Leroy Merlin. Hemos denunciado a estas tres plataformas de venta online por albergar publicidad o información comercial de vendedores que están ofertando estas balizas con esos reclamos engañosos.
I a Palma, l'Ajuntament ampliarà gairebé en 15 quilòmetres la xarxa de carrils bici en els pròxims dos anys. A llarg termini, durant els pròxims 10 anys, Cort es proposa ampliar-ne la xarxa en 60 quilòmetres amb una inversió total de 13 milions d'euros en la remodelació dels carrils bicis de la ciutat. Actualment, gairebé 4 de cada 10 ocupen passos de vianants de manera perillosa. 77 interseccions amb vehicles rodats estan mal dissenyades, a una vuitantena de parades de l'EMT hi ha problemes amb els usuaris i 118 contenidors de malla estan mal col·locats.
El pla començarà per eliminar 15 places d'aparcament al carrer 31 de desembre i un carril de circulació en un tram del carrer Francesc Suau és la solució proposada per l'eliminació de l'itinerari ciclista del carrer de Blancarna, que avui ha explicat el regidor de mobilitat Toni Deudero. Ha estat en una roda de premsa per presentar la segona fase de l'estudi de la xarxa de carrils bici que proposa aquesta solució per Blancarna i altres dues per al carril de l'estació intermodal i la plaça Verge del Miracle.
De ser la novena en número de kilómetros de carril bici segregado por 100.000 habitantes, una vez finalizado la ejecución de todo este plan, pasará a estar en la segunda posición de esas 19 capitales de provincia, únicamente por detrás de Zaragoza.
I a Menorca, després de 5 hores de feines, ahir es va aconseguir remolcar el camió que havia trabocat dilluns a Calarrat, a Mahor, Ramiro López.
Bombers i altres efectius d'emergències han fet feina des de primera hora del matí per assegurar les maniobres de retirada del camió accidentat a Calarrata. S'ha requerit la presència d'un camió de gran tonatge que s'ha desplaçat des de Mallorca i també tallar el corrent elèctric i retirar el cablejat. A causa d'això, els veïns de la zona han quedat sense electricitat i alguns d'ells sense subministrament d'aigua. Escoltem a Juanjo Frank, cap de Bombers de Menorca.
El que s'ha fet avui de matí és llevar la corrent elèctrica que hi ha als postes, llevar el cablejat perquè els braços puguin fer feina en seguretat, i després s'ha procedit que la grua aquesta grossa agafi i pugui treure's l'altra grua.
Per recordar els fets, un camió grua que es trobava realitzant una descàrrega de material per unes obres va bolcar aquest dilluns en cedir part del terreny, possiblement a causa que la terra estava tova per les pluges. El braç de la grua va caure lentament fins a impactar damunt una casa del nivell inferior del terreny. Allà dintre s'hi trobaven tres persones que van resultar il·leses. L'Ajuntament de Maó també ha confirmat que el camió accidentat no disposava del permís per ocupar la via pública.
Passen 25 minuts de les 7 del matí. L'alta incidència de casos de grip ha causat que l'àrea de salut de Menorca hagi obligat a habilitar 3 punts per a la vacunació sense cita. L'objectiu és facilitar la major cobertura de la població quan està a punt d'assolir-se el pic epidèmic. Fanny Mateu.
A partir d'aquest dimarts i fins al 15 de gener, els menorquins es podran vacunar contra la grip sense cita als 3 punts habilitats per l'àrea de salut de Menorca. En concret, els centres de salut Canal Salat a Ciutadella, Es Banyet de l'Aior i del Sant Joan a Maó, en horari de matí i capvespre, excepte els dies 24 i 26, que es vacunarà només al matí. Els dies festius, com el 25 de desembre, 1 de gener i 6 de gener, no hi haurà vaccinacions. Les festes de Nadal amb els reencontres familiars poden incrementar el risc de contagi. Bàrbara Duque és la directora d'infermeria de l'Hospital Mateu Orfila.
La taxa de vacunació que tenim en els majors de 60, que és una població de risc, en aquests moments és aproximadament un 42%. Quina és l'òptima? Arribar a un 70, un 75. O sigui, això són dades que es veuen com la implicació de la població pues, ha disminuït. No? Per això animo a la població en general, no només en aquestes persones de risc, que aprofitin aquesta campanya de vacunació.
La incidència epidèmica actual de la grip a Menorca és de 75 casos per cada 100.000 habitants i això ha activat mesures a l'hospital, com la recomanació que els acompanyants dels pacients ingressats també duguin posada la mascareta i la limitació a un sol acompanyant per pacient.
I 17 persones varen rebre l'eutanàsia l'any passat a les Balears, són 5 més que el 2023, segons el Ministeri de Sanitat. Balears va registrar el 2024 un total de 48 sol·licituds, mentre que l'any anterior se n'havien registrat 37.
A les Illes, del total de processos de l'any passat, 10 varen ser denegats per no complir els requisits legals, 3 persones varen revocar voluntàriament la seva sol·licitud i 18 moriren durant el procés de tramitació. D'ençà de l'entrada en vigor de la llei que regula l'eutanàsia l'estiu del 2021, 41 persones l'han rebuda.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I temps ara per fer un cop d'ull al que recull la premsa. Avui a les Illes destaca sobretot la política, l'habitatge i els successos.
I també l'obra pública i alguns miracles nadalencs, podrien dir. Anem a pams. Diari de Mallorca, per exemple, diu que la manca de personal col·lapsa les oficines a la recerca de recerca de feina. També anuncia que 50 anys després un nin cantarà a la Civil de la Seu. Feia com dèiem mig segle que això no passava. Última hora, per la seva banda, explica que el Bingo Balear es convertirà en un cafè-teatre després de molt de temps tancat i que Bolt i Cabify arriben a Mallorca. Són altres companyies de transport a discreció. Dels digitals, Mallorca Diario en fa un resum de l'any dels successos més destacats. OK Baleares, per la seva banda, diu que Pedro Sánchez, ho personalitza sempre amb ell, treu, per fi, diu, a concurs les obres del Baluard del Príncep després de 3 anys aturades. I l'Ara Balears, per la seva banda, diu que el govern dona un poc més de temps a Gama a fi de que aconsegueixi regularitzar la seva situació i veure si en el darrer extrem es pot mantenir oberta. Si anem a les Pitiuses, al periòdico mostren el Pare Noel, una qualcada de l'arribada del Pare Noel a Vila i també diu que arriben, un altre titular, els primers ajuts per les inundacions. Una fotografia semblant d'aquesta arribada del Pare Noel en cavalcada amb el seu trineu i un text que explica que els veïns del Don Pepe veurien com havia per avançar, rehabilitar l'edifici i d'aquesta manera poder continuar-hi. I el Menorca diu que s'ha variat l'escorxador d'allà just a les festes i quan més es consumeix carn, però ho combina amb un altre titular que diu que ningú quedarà fora sopar allà gràcies a Càritas.
I els diaris estatals, eleccions d'Extremadura i política internacional.
És així. De fet, el País deixa clar que el Partit Popular vol pactar amb Vox. Allà és el seu principal titular a la primera plana. Fotografia, en aquest cas, pels mercats també. Això sí, diu que pugen els preus per les festes i, per tant, la taula per celebrar la festa del Nadal serà un poc més cara que altres anys. El Mundo, per la seva banda, diu que els crítics del PSOE demanen canvis a dins del partit. Diuen que els socialistes han de ser un imant pels joves. La fotografia, en aquest cas, es pronuncia succés, diu que uns ocupes maten a una parella que els anava a desallotjar del lloc on estaven. L'ABC es fa ressò de l'estrena del Massaid com a portaveu del govern central, diu però que arriba en clau electoral i també diu que el Ministeri de Cooperació s'han detectat uns pagaments de més de 2 milions d'euros sense justificar. I el darrer de tots és La Vanguardia, que canvia de tema i parla de política internacional, se centra en la nova flota de fragates que ha presentat Donald Trump als Estats Units i en les quals es veu ell amb un quadre al costat on es veu una fotografia de la fragata que vol que aquesta flota dugui el seu nom, el nom de Trump.
I són ara les 7:30, repassam els principals titulars d'aquest matí de dimecres. Els socialistes i la família de Francesc Antic celebren la concessió de la Gran Creu de Carles III, l'expresident del govern, que va morir dia 2 de gener d'enguany.
Ho ha aprovat el darrer Consell de Ministres de l'any. L'executiu central ha rectificat després de la polèmica generada perquè es va anunciar que s'atorgava a dos presidents socialistes morts aquest 2025, Javier Lambán i Guillermo Fernández Vara, creant així un greuge institucional amb el cap del govern aquí a les Illes durant dues legislatures.
El sindicat CESIF denuncia un caos judicial quan falta una setmana perquè entrin en funcionament els tribunals d'instància.
La situació més preocupant a les Illes la viuen els jutjats de Sagerreria, a Palma. Segons el sindicat, els mateixos funcionaris són qui moltes vegades han d'organitzar la mudança a causa de la nova reorganització dels jutjats que ha aprovat el Ministeri de Justícia. Pablo Rodríguez, portaveu del CESIF.
Ahora mismo podemos decir que este servicio público no se está prestando, iba a decir, de ninguna manera. Bueno, se está prestando de una manera absolutamente precaria porque el funcionario ni siquiera tiene un puesto de trabajo.
D'altra banda, el jutge de Gà de Palma, Alejandro González, mariscal de Gante, assegura que els drets dels ciutadans estan plenament garantits durant aquest procés de transició.
I les pensions mínimes pujaran al Manco un 7% l'any que ve.
Mentre que les pensions no contributives i l'ingrés mínim vital ho faran encara més, fins a un 11,4%. Ho ha acordat el darrer Consell de Ministres de l'any.
Tot quan també hem sabut que les primeres ajudes econòmiques per les inundacions a Eivissa del mes d'octubre començaran a arribar aquesta setmana als afectats.
El Consell d'Eivissa ha resolt favorablement les primeres sol·licituds. En total s'han concedit ajudes per més de 182.000 euros.
I la seu acollirà avui, com cada 24 de desembre, la celebració de les matines de Nadal. Enguany, el tradicional cant de la Sibil·la serà interpretat per un nin per primera vegada en més de mig segle.
Es tracta de Toni López, un al·lot de 12 anys, seleccionat després d'un procés d'audicions rigorós desenvolupat al llarg dels darrers mesos entre diversos candidats.
I per cert que ja en previsió de cap d'any i Vetres Ràdio ja ho té tot a punt. Una cita molt especial que té un gran protagonista en Figuera, el rellotge de Cort a Palma, que ja s'ha posat a punt amb una revisió minuciosa.
Entre les tasques que s'han realitzat, el rellotger ha graduat les oscil·lacions del pèndol i ha comprovat que el mecanisme marqui l'hora amb absoluta precisió, perquè les campanades són impuntuals i donen pas a un nou, a un any nou carregat de bons desitjos.
I som a les portes de Nadal. Els ciutadans de les Illes es preparen per aquests dies de celebracions. Avui tornarà a ser una jornada de compres a contrarrellotge, després que ahir l'activitat fos frenètica als centres de les principals ciutats de les Illes.
Sempre anem de darrera hora a ajudar des del fos, sempre.
A mi, la veritat és que t'agafa un poc en el darrer moment.
La gent és el darrer dia i s'han de fer les compres. I sí que sempre notem que hi ha més gent.
La pluja, de fet, va col·lapsar als carrers més cèntrics de la ciutat de Palma, unes precipitacions que es podrien repetir avui a alguns punts de les Illes. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tornarem a veure ploure, però serà sobretot a partir del capvespre. Al llarg de les primeres hores del dia sí que tindrem alternança entre sol i núvols, amb molta més presència de clarianes. Això sí, a partir del capvespre, els núvols taparan de cada vegada més el cel i aquests estaran també acompanyats per pluges. Unes precipitacions que començaran a afectar en primer lloc al nord del territori, però que de forma progressiva també s'estendran cap al sud. D'altra banda, també hem de destacar el vent, ja que aquest encara bufarà faran qualque cop moderat, de tramuntana i també de mestral. Per tant, onatge més intens a la costa més exposada. I tot això estarà acompanyat també per un termòmetre que experimentarà un petit augment respecte d'ahir, esperant que la màxima d'aquesta jornada giri entre els 12 i els 15 graus aproximadament. Per tant, tornarà a ser una jornada de fred i convé abrigar-se bé. Avui tenim a Menorca 9 graus a Mahó i 11 a Cala Morell. A les Pitiuses 10 graus a Eivissa i 11 a Santa Eulària. I a Mallorca 5 graus a Marratxí, 6 a Manacor i 7 a Deià.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Informatiu Matí. Esports.
I són ara les 7:35 minuts, encetam els esports i ho fem parlant del Connecta Balear Manacor, que ja sap el seu rival per a la Copa del Rei. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, l'equip manacori s'enfrontarà al Leganés als quarts de final del torneig que es disputarà al pavelló de la Fonteta de València del 26 de febrer al 1 de març. El Manacor debutarà a la competició el dimecres, dia 26 de febrer, a les 8 del vespre. El jugador del conjunt manacorí, Rafael Tugores, sap que no serà una eliminatòria fàcil.
Però sí que és una ronda complicada, ja que mos varen guanyar la setmana passada, mos varen guanyar 3-2, així que és un equip que mos té ganes. És un partit guai, un partit complicat, però sabem que és assequible, que depèn de nosaltres.
Si l'equip mallorquí guanya aquesta eliminatòria, s'enfrontarà al guanyador del partit que disputaran el Guaguas i el Terol. I en futbol, el Mallorca està de vacances fins dilluns, dia 29 de desembre, i dia 31 entrenarà a portes obertes perquè els aficionats puguin gaudir d'una jornada especial amb regals i sorpreses. El jugador mallorquí, Mateu Jaume, en declaracions a IB3, assumeix la irregularitat de l'equip en aquest darrer tram de l'any.
Acabam, no te diria contents, perquè en el futbol sempre val més i volem anar cap amunt, i crec que el club i tota l'afició mereixen molt més, i crec que és algo positiu acabar així, perquè tornarem amb més ganes i tornarem més forts i disposats a donar-ho tot.
I la primera prova de 2026 serà el dia 4 de gener contra el Girona a Son Moix. El conjunt català marca el descens en 15 punts, 3 menys que el Mallorca. I Mateu Jaume diu que el factor Son Moix ha de ser clau.
Tots els partits avui en dia a primera divisió són complicats. Crec que ens hem de fer molt forts a casa. Quan juguem aquí, pues, ha de ser una cosa molt important per nosaltres, i hem d'intentar treure el màxim de punts possibles, i segur que si en això li sumes pues, les ganes que tenim nosaltres de seguir millorant i d'anar cap amunt, segur que la segona volta serà molt bona.
Per cert, ja tenim un nou horari confirmat a primera divisió de la jornada 20. El Mallorca Atlètic Club de Bilbao es jugarà dissabte, dia 17 de gener, a les 4 i quart de l'hora baixa a l'estadi de Son Moix. I avui migdia serà el torn d'un jugador mallorquinista a la Copa d'Àfrica. A la 1:30, Omar Mascarell, en Guinea Equatorial, s'enfrontarà a Burkina Faso. I l'Illes Balears Palma Futsal va celebrar ahir el seu tradicional brindis de Nadal amb els mitjans de comunicació. El president José Tirado diu que l'any 2026 es presenta amb molta il·lusió.
Estamos preparados y estamos ilusionados por vivir empezando, creo que hay que ir día a día. Tenemos una supercopa que va a ser algo histórico para todos, y que hay que vivirla con pasión, con trabajo, y ojalá sería un sueño para todos poder levantar una supercopa como se hizo hace 3 años levantar una Copa d'Europa aquí en Mallorca, ¿no?
La Supercopa d'Espanya es disputarà en el Palau de Son Moix els dies 3 i 4 de gener, però abans d'això, aquest dissabte, el Palma Futsal visitarà la pista del Jaén, en el que serà el darrer partit de la primera volta de la Lliga regular, un partit que començarà a les 6:30 i el podreu seguir, com sempre, en directe per IB3 Ràdio. I en ciclisme queda just un mes per a la disputa de la Challenge Mallorca. Serà la 35a edició masculina i la tercera femenina, i es disputaran des del dia 24 al 26 de gener la femenina, i el dia 28 de gener començarà la masculina fins al 1 de febrer. Escoltam el director d'aquesta Challenge, Manolo Hernández.
es una de las primeras pruebas que hay en el mundo, y eso pues siempre hace que sea muy atractivo pues para ver a los nuevos fichajes, los nuevos corredores, los nuevos maillots, te diría incluso.
El director de la Challenge també ha valorat els recorreguts de les etapes.
Intentamos siempre que haya una diversidad en los recorridos para que todos los ciclistas tengan algunas oportunidades. Entonces, en este caso, pues tenemos dos etapas con llegadas en alto y una que será un sprint clarísimo. Y entonces, pues bueno, dando oportunidades a todos y sobre todo haciendo lo más competitiva posible. Tampoco tenemos muchas montañas aquí, con lo cual hay que aprovechar todos los recursos que nos da nuestra propia isla.
I Vetres retransmetrà per streaming tots els finals d'etapa de la prova femenina i masculina més. I Vetres Televisió oferirà els finals d'etapa de la Challenge masculina i la darrera etapa en final, el passatge marítim de Palma en directe.
Gràcies, Miqui. Són ara les 7:40.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Quant val un quilo d'autoestima i de voluntat? I d'il·lusió? No, no hi ha botigues on comprar allò que les addiccions et prenen. A Projecte Home Balears ho sabem. Per això acompanyem qui ho necessita en la seva reconstrucció amb l'ajuda del seu entorn. Projecte Home Balears. Sí, hi ha sortida. Amb el suport de la Conselleria de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència.
Per la nit de Nadal, l'equip de Xiu Xiu se prepara per oferir-te des de les 8 un programa especial nadalenc que inclourà el discurs del rei a les 9. Després, entre avui i demà i Eclàctic seran els anfitrions d'una nit tan especial. I a mitjanit, Orbitant Nadal, on Tito Fuster serà l'encarregat d'una curada selecció musical. Passa la nit de Nadal amb Vive 3 Ràdio. Vive 3 Ràdio s'omple de cançons i nadales de tot el món. Concert de Nadal dels cors del Teatre Principal de Palma. Un acurat repertori en què els membres dels cors infantil, juvenil i titular posaran veu i esperit nadalenc a la ràdio pública. Concert de Nadal, el dia de Nadal, a les 9 del vespre a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Passen 42 minuts de les 7 del matí. Coll Lecrec i Barceló Alenzó han estat els guanyadors del concurs d'idees pel futur districte de les Arts. Aquest espai se situarà vora de l'actual Conservatori Superior de Música de les Illes Balears a Palma i s'hi concentren els estudis universitaris d'art dramàtic, de disseny i de música.
El districte acollirà, a més de les actuals instal·lacions, tres edificis. Seran el Conservatori Professional i les Escoles Superior d'Art Dramàtic i de Disseny. Aquests estudis d'arquitectura han projectat nous espais com una gran plaça pública i una àgora cultural oberta. El nou complex disposarà de nous espais com una sala d'arts escèniques, una d'orquestra i una de cor, a més de sales polivalents. És el conseller d'Educació, Antoni Vera.
L'objectiu que tenim és crear un entorn educatiu innovador en un parc urbà que sobretot ha de potenciar la visibilitat dels estudis artístics superiors i millorar l'accés de tot l'alumnat en aquests estudis.
Vera ha fet èmfasi en les sinergies que es crearan entre els diferents estudis artístics. El Districte de les Arts té un pressupost de 53 milions d'euros i és un dels projectes més ambiciosos del govern de Marga Proens. Es preveu que les obres comencin a partir de 2027.
I d'un projecte que agafa forma, un altre que encara la recta final, les obres d'ampliació de l'Institut d'Educació Secundària Ses Estacions de Palma, que més han fet possible la descoberta d'un refugi antiaeri de la Guerra Civil Espanyola.
El centre educatiu acollirà un nou edifici edifici de dues plantes dedicat a la formació professional de l'àmbit de l'administració i de la gestió. Unes obres que estaran acabades pel curs 26-27 i que tenen un pressupost de 3 milions d'euros. Antoni Veres, el conseller d'Educació.
És una planta baixa i dos pisos, dues plantes, que connecta amb l'edifici antic, que era una reivindicació històrica de l'Institut de les Estacions. Per què? Perquè necessitava molt més espai per ampliar tots els graus de formació professional.
Amb les obres s'ha descobert aquest refugi antiaeri de la Guerra Civil Espanyola. Es tracta d'una estructura que no apareixia als mapes i que es troba, com moltes obres d'aquest tipus, en bon estat de conservació.
I l'Ajuntament de Palma ha negat que hi hagi interessos econòmics darrere la tala dels Velles Ombres de la plaça Llorenç Villalonga. La regidora d'Infraestructures, Accessibilitat i Polígons Industrials, Belén Soto, ha assegurat que és totalment fals que s'hagi reunit amb ningú per aquest motiu i ha atribuït les sospites veïnals sobre una possible instal·lació de terrasses interpretacions creades pels veïns.
Soto ha defensat que l'actuació s'ha fet amb criteris estrictament tècnics i ha subratllat que l'eliminació dels arbres era l'última opció, però que la prioritat era garantir la seguretat ciutadana, ja que els exemplars presentaven un risc elevat. També ha remarcat que el procés s'ha duit a terme sota els criteris estrictament tècnics.
Esta actuació que s'ha llevado a cabo siguiendo criteri... que se han llevado a cabo ha sido siguiendo criterios estrictamente técnicos. Tanto para el Servicio de Parques y Jardines como para todos los miembros de este equipo de gobierno, la eliminación de los ejemplares era la última opción.
I Formentera regula l'activitat física dirigida als parcs urbans. La normativa pionera a l'illa posa fi a un buit regulador existent fins ara. L'objectiu és garantir la convivència, la seguretat de les persones i un ús equitatiu de l'espai públic. Elena Trinidad.
El Consell estableix com i en quines condicions es poden desenvolupar activitats com ioga, pilates o estiraments en espais públics com parcs urbans. Ho explica Hugo Martínez, el conseller d'Esports.
Para garantizar a los usuarios una mayor seguridad, estábamos viendo cómo últimamente habían empresas o entidades o autónomos que organizaban actividades dirigidas de una manera continuada y no se sabía si realmente tenían la titulación para ellos, si tenían un seguro. Y también, por otro lado, pues se garantiza que además paguen una tasa, al igual que hacen los mercadillos.
Les activitats hauran d'estar autoritzades i inscrites en el CENS i tenir assegurança. L'ordenança prohibeix expressament la pràctica d'arts marcials. Perquè aquestes activitats tinguin garanties de seguretat, el Consell posa a disposició les instal·lacions del poliesportiu Antoni Blanc, una mesura que alguns veïns no entenen.
Yo no veo de que tenga peligro de hacer nada de boxeo ahí. Está haciendo al aire libre, la gente pasa y se anima y se pone a hacer más cosas ahí. Se suma cada día, cada tiempo se suma más gente. Y a mí me parece mal que lo quieran regularizar, lo quieran quitar de ahí.
No, per res. No, ho fan correctament, però jo no molesto ni gent. Si estic quasi d'aquí, no molesto per res.
No creo que sea necesario, pero bueno, siempre todas las decisiones l'última paraula la té l'Ajuntament.
L'aforament es limita a 12 persones. El règim sancionador preveu multes d'entre 100 i 3.000 euros.
I de la política, el PP d'Extremadura no descarta cap acord i assegura estar disposat a parlar amb tothom per pactar la investidura de Maria Guardiola. La portavó de la Junta extremenya, Elena Manzano, confia que les negociacions comencin el més aviat possible.
Des del govern lo que podemos trasladar es eso, predisposició absoluta al diálogo, a hablar, a que todos los escenarios son posibles siempre que sea por el bien de Extremadura.
La polèmica, però, és el possible pacte del Partit Popular amb Vox, mentre que la nova portaveu del govern central, Elma Saiz, demana responsabilitat al PP. La portaveu popular al Congrés, Esther Muñoz, assegura que no veu els d'Abascal amb ganes de formar part de l'executiu autonòmic.
Senyora Guardiola, el Partit Popular decidió esta convocatòria electoral porque quería desprenderse de Vox y lo que ha conseguido es estar más atado que nunca el Partit Popular a Vox.
No sé si finalmente pidiera estar en los gobiernos. Yo les veo muy cómodos fuera en la oposición. La verdad, no les veo con muchas ganas. Estaban en los gobiernos y decidieron salirse porque no les gustaba la gestión.
I a les 9 del vespre s'emetrà avui el tradicional discurs de Nadal del rei Felip VI. Està previst que faci balanç d'un any políticament convuls.
Repassarà els principals assumptes institucionals, polítics, econòmics i socials. A més, és probable que parli sobre el 50 aniversari de la restauració de la monarquia i els inicis de la transició a la democràcia. El discurs s'emetrà a les 9 de la nit i el podreu seguir en directe a IB3 Ràdio.
I dèiem que el monarca farà al·lusió a la situació política del 2025 d'entrada d'altres qüestions declaracions està marcada pel cas Koldo. En les darreres hores hem sabut que l'exministre José Luis Ábalos ha demanat al Tribunal Suprem que el jutgi un jurat popular i no l'alt tribunal.
La seva defensa argumenta que el delicte és de suborn, tràfic d'influències i malversació, del qual se l'acusa, són competència del tribunal del jurat. Per altra banda, dia 15 de gener, el Suprem celebrarà una vista per estudiar el recurs contra l'entrada en presó provisional d'Ábalos.
I Vox ha expulsat Javier Ortega Smith de la seva ex-executiva, l'ex número 2 del partit, que actualment és diputat i portaveu a l'Ajuntament de Madrid. Serà substituït per Julià Calvet, l'actual portaveu de Joventut de la Formació.
La relació entre Ortega Smith, que és el cofundador de Vox i la direcció del partit, s'havia deteriorat en els darrers mesos, coincidint amb una pèrdua progressiva de pes intern. Fa unes setmanes el varen apartar com a adjunt de la portavocia del Congrés. La nova integrant de l'executiva, Julià Calvet, és jurista, expresidenta de la plataforma estudiantil S'ha Acabat i diputada al Parlament de Catalunya.
I de l'exterior, el Consell de Seguretat de l'ONU ha celebrat una reunió d'urgència per abordar l'escalada de tensió entre Veneçuela i els Estats Units després que l'administració de Donald Trump hagi confiscat dos petroliers veneçolans en aigües internacionals.
El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, assegura que aquest Consell els dona un suport que diu que és aclaparador. Ha tornat a qualificar de pirateria les confiscacions dels bucs i ha demanat que ningú, o ha dit que ningú els derrotarà. Així com també ha remarcat que ells compleixen amb els contractes i els acords signats.
Yo no le debo un centavo a nadie. Nosotros no le debemos nada a nadie. Al contrario, son otros los que nos deben a nosotros. Y cualquier perturbación que se presentase será atendida y con el favor de Dios, cantando nuestro mantra, Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá.
I el Departament de Justícia dels Estats Units ha publicat 30.000 pàgines més dels documents d'Epstein, però alerten en un comunicat que aquests arxius contenen afirmacions falses i sensacionalistes contra el president Donald Trump.
Això l'endemà d'haver esborrat els milers d'arxius inèdits classificats aquest dilluns i que indicaven que Trump va viatjar com a mínim 8 vegades en l'avió privat del pederasta Jeffrey Epstein.
I són ara les 7:51 minuts, moment per sortir a l'exterior.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Avui és la nit de Nadal. Els ciutadans apuren les darreres hores per comprar el menjar i els regals per veure com comença aquesta jornada. Anem en directe fins a un dels mercats de les Illes, el Dinca. Allà hi ha Aina Morales. Aina, bon dia. Són molts els ciutadans que han deixat les compres del menjar de Nadal per aquests darrers dies.
Bon dia, segur que n'hi ha, i per atendre'ls, la carnisseria i la peixateria del Mercat Municipal d'Inca ja es preparen, obriran les portes al públic a les 8 i ara estan acabant de col·locar els seus productes. Perquè us poseu una idea, som davant la peixateria Can Mateu, en Mateu i na Cristina ja fa estona, que estan muntant caixes de peix, mouen peix, marisc, per posar cada cosa al seu lloc, damunt la pedra. Hi ha musclos, copinyes, gambes, crancs, sipis, calamars, hi ha un pot de tot, mentre dos grans dèntols i una sirviola esperen al seu lloc encara a les caixes. S'espera que sigui una jornada de molta feina que arriba després de setmanes també de bones vendes per als més previsors.
Bueno, aquest any hem tingut molta de sort perquè hem tingut prèviament un mes de bon temps i hem pogut servir moltes comandes que teníem de gent que se vol preparar abans, i tant de peix com marisc, gamba, hem tingut bon preu de gamba, hem tingut cupo, gràcies a Déu, de gamba. I la veritat és que m'han encomanat gamba, m'han encomanat escarmatlans, llavors els temes de peces de peix, que hi ha hagut molt de peix de palangre, ja siguin per 4 persones, per 6, que a vegades és complicat trobar una espècie concreta.
Avui, com dèiem, hi ha un pot de tot en aquesta peixateria Can Mateu d'Inca, i avui coincideix, encara que sigui dimecres, serà el mercat setmanal a la capital de Reia, que normalment és el dijous. S'ha avançat perquè demà és festiu. A hores d'ara encara no és del tot de dia a Inca, perquè vols fer una idea, estan encara encesos els llums de Nadal, i només les paradetes de les flors estaven bastant avançades. S'espera que sigui una jornada de compres de darrera hora, tant per menjars com per regals.
Gràcies, Aina. Tornarem a connectar amb tu a la segona hora de l'informatiu. I també al Cor de Palma fan feina les totes un grup de persones que volen fer el Nadal millor per prop de 400 famílies que a part les acull la Fundació Montición Solidària. Ho fan a una espècie de laboratori on es repleguen les juguetes, s'asseguren que vagin bé, amb piles, en netegen recanvis i tot això es fa, se li cerquen els complements ideals, se li afegeix un llibre i s'embolica.
I el capità de tot aquest equip que fa feina són a Teresa Soto i en Pep Garcia, però això és enguany, perquè en Pep ens explicava que fa més de 15 anys que cada Nadal fan aquesta feina.
Va començar fa uns 15 anys, ara. Se va detectar dins els nostres infants, de les famílies beneficiàries, doncs que tenien necessitats, no solament d'aliments, de roba i d'altres necessitats, sinó també que difícilment podrien tenir una jugueta de Reis. Per tant, se'ns va ocórrer aquesta idea i, efectivament, ha estat un èxit tots aquests anys.
Les juguetes provenen d'institucions, d'entitats, d'associacions, també de les escoles, però sobretot i per damunt tot són donacions de particulars que ho fan possible. Allà tenen una mena de naus on les recepcionen, les posen en condicions, com dèiem, si cal reparar, després els empaqueten de nou, les classifiquen i les preparen pel repartiment. Això, òbviament, necessita tot un equip, com dèiem, per fer feina, fins del primer fins al darrer, són voluntaris. La paga la troben als ulls dels nins que reben aquests regals.
Uau, felicitat. Molt contents. Venen i, com que tot aquest pati que ara veus aquí està ple de juguetes i ple de colors i els nins és el que més els agrada. Jo, felicitat.
No només els nins, els majors, els voluntaris que col·laboram, també tenen aquesta mateixa expressió.
El pati, aquest pati que deia na Teresa i que ens mostrava, és el pati de Montición Solidària, el patronat. El dissabte, dia 3, tots aquests nins serà quan passaran a recollir els presents.
S'entrega, se farà dia 3, de matí i hora baixa, i, bueno, hi haurà d'haver 400 nins que vendran a cercar juguetes en les famílies.
400 rialles, 400 moments d'il·lusió enmig de milers de minuts d'incertesa, un dia per la màgia, pel colors i pels Reis d'Orient, que vendran un pèl més prest per poder fer les festes diferents per a aquests infants i les seves famílies, molt d'ells migrants, moltes fent feina per aprendre encara l'idioma, són les que tenen a la Fundació. I a banda del regal segur, de la festa, encara hi ha un poc més.
I, a més, també tindrem un sorteig de ses juguetes, diguéssim, més bones, més potents i més importants.
A més,
perquè per sempre bicicleta o una cosa d'aquestes que tothom la voldria, doncs això se sortejarà.
Molta gent que fa feina per dur la màgia a cada racó de la societat.
I la Seu acollirà avui, com cada 24 de desembre, la celebració de les matines de Nadal enguany. El tradicional cant de la Sibil·la serà interpretat per un nin per primera vegada en més de mig segle. Així sona la veu del nin que enguany interpretarà el cant de la Sibil·la a la Catedral de Mallorca. Es tracta de Toni López, un al·lot de 12 anys, seleccionat després d'un procés d'audicions rigorós desenvolupat durant els darrers mesos entre diversos candidats.
En Toni ha seguit una preparació vocal intensiva de 6 mesos amb audicions setmanals en la fase final de selecció per assumir una de les interpretacions més emblemàtiques del Nadal mallorquí.
A mi sempre m'ha agradat molt cantar i jo quan era 24 de desembre i veia les Sibil·les deia però que bé canta aquesta nina. Però nunca veia un nin i dic però què passa? Nunca n'hi ha un nin?
El cant de la Sibil·la, interpretat durant les matines, és la tradició de Nadal més antiga i singular de l'illa. El prefecte de la Seu explica com es varen presentar a tots els nins de l'escolania perquè poguessin optar una experiència singular que combina patrimoni, música i transmissió cultural. Pere Oliver, prefecte de Litúrgia i Música de la Seu.
Varen presentar en els nins, tots els que formen part de l'escolania, la possibilitat de que poguessin ser elegibles per cantar la Sibil·la a la Seu.
L'any 2010, el cant de la Sibil·la va ser declarat Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO com a reconeixement a una tradició que s'ha transmès de generació en generació. L'actuació d'enguany tindrà lloc avui a les 11 de la nit i es retransmetrà en directe per IB3 Televisió.
La nit del 31 de desembre, aquest any sí que sí, a IB3 Ràdio a les 10 del vespre.
IB3 Ràdio ja ho té tot a punt per celebrar l'entrada de l'any nou amb tots vosaltres. Una cita molt especial que té un gran protagonista en Figuera, el rellotge de cort, que també està preparat per marcar el gran moment.
I la seva posada a punt s'ha fet amb una revisió especialment minuciosa entre les tasques realitzades al rellotge gradua, les oscil·lacions del pèndol, comprova que el mecanisme marqui l'hora amb absoluta precisió perquè les campanades sonin puntuals, com no pot ser d'una altra manera, i que donin pas a un any nou carregat de bons desitjos. Rafael Julià, precisament, és el rellotger de l'Ajuntament de Palma.
Hem restaurat el que és l'esfera de la façana, hem restaurat el marco de fusta, l'hem rascat, l'hem pintat, hem restaurat totes les busques. Ara està tot fet. Està tot fet, està tot engreixat. Simplement vendrem un dia o dos abans, que per l'ho d'ajustar d'hora. Cerco un centro di
gravità. I arribarem a les 8 amb un apunt cultural. Ja podeu visitar una de les exposicions retrospectives més esperades de l'any a Felanitx. La Casa de Cultura acull fins dia 21 de febrer Lonely Hearts. És una mostra de pintures, obra de l'artista Miquel Sebastián Llambies. Considerat un dels retratistes més valorats del moment, els quadres ofereixen una mirada antropològica sobre la condició humana contemporània.